A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
On ens havíem quedat? En una frase el divendres passat que proposava allò entre tenir els pares a prop o sentir els pares a prop. I vàrem acabar gairebé amb aquell cas o aquells casos de pares que per les circumstàncies familiars o per les circumstàncies professionals o per les que siguin no poden estar sovint prop dels seus fills. Doncs bé, tenint en compte allò que ens deia en Roman, que no és tant l'estona que estàs amb els nens, sinó com estàs amb els nens i com exerceixes aquest paper, ens havíem quedat amb allò, amb aquella certa reflexió de pares que poden dir és que no vaig fer el que havia de fer en el seu moment. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabets, número 16, els pares es poden sentir anys després, no sé, no vull dir culpables, però en excés responsables de no haver estat en algun moment on creien que havien d'estar?
Bueno, els pares es decepcionen de, no? O tenen, diríem, una certa, o poden tenir una certa insatisfacció per com han anat algunes coses. El que passa és que cada família té les seves circumstàncies, no? És a dir, que passen coses i la qüestió és com es porten durant i després. No, és a dir, si en la situació aquella que explicaves del pare que estava molt a la mar i passava mesos fora, clar, òbviament aquesta és una realitat amb la que s'ha de viure. I diríem, sentir-se culpable d'això no té cap sentit. És a dir, aquí hi ha una operació psíquica que no s'ha acabat de fer. És a dir, no és cadascú el pare que vol, sinó el que pot també, i amb la qual han d'haver-hi certs ajustos, no? per renunciar a alguns ideals. Diríem, aquest senyor patirà lo seu, però diríem, no sé com dir, però no es pot quedar diríem melancòlic i enfonsat perquè no està present davant dels seus fills.
Ens ho has posat molt bé. Entre el pare que es vol ser, el pare que es pot ser i el pare que no s'ha de ser,
sí.
Què hi ha?
El pare que s'és.
El pare que s'és.
És la resultant. La resultant és aquesta. Però justament el problema és que de vegades l'ideal fa per anys, no? És a dir, aporta dificultats en el sentit de la distància que hi ha entre l'ideal. Si aquest senyor que està tan lluny, el seu ideal és portar cada dia els nens a col·le,
clar, que no treballin aquesta feina.
Exacte, és que no hi ha... I d'acord. Si treballa, perquè té que treballar...
Que no tingui nens, si és que ha de passar això.
No, o que tingui els nens, si vol tenir nens, sabent que aquest és el pare que serà, i el que és, i el que pot ser. I que diríem, i que afectes els fills, i els fills també podrien desitjar tenir un pare que estigués cada dia a casa. I patiran d'això i gaudiran d'això. I això, diríem, són marques de la particularitat de la vida de cadascú.
No sé si és ni millor ni pitjor, eh?
No és millor ni pitjor.
No. Ho dic perquè és tan fàcil, això, de assenyalar-ho d'aquesta manera, el millor i el pitjor d'acord amb el que fa o amb el que deixa de fer.
Clar, és que tot depèn com es signifiqui, tant de part d'una banda com de l'altra.
I t'ho pregunto a través del que ens has dit sempre. Els pares han d'assumir unes responsabilitats. Això està clar.
En el sentit de...
En el sentit de, amb els fills i amb molts dels aspectes dels fills, s'han d'assumir unes responsabilitats pel fet de ser pares.
Sí, la responsabilitat de tenir cura d'ells, de criar-los, sí.
Exacte. Però els pares ideals no existeixen.
Exactament.
No existeix.
Però tothom té un ideal de pares. cada mare, cada pare, construït, i que de vegades el que toca no és modificar la realitat, sinó modificar l'ideal. I aprendre, diríem, a renunciar a alguns d'aquests aspectes de l'ideal. L'ideal ve també fonamentat per experiències infantils, per els vincles amb els propis pares, i de vegades és un excés de lligam amb els propis pares. És a dir, si aquest senyor necessitava molt estar amb el seu fill, perquè de petit el seu pare havia estat poc i ell hagués volgut ser un pare que estigués molt. Clar, s'haurà de fer-li alguna operació que li permeti portar més bé, que, bueno, que ell també, com el seu pare, o sigui, ha repetit això que hagués volgut evitar.
Ho posem des d'un punt de vista pràctic. La responsabilitat es pot exercir estant a prop, estant lluny?
Sí, ja, per això jo penso la funció, perquè seria la funció materna i la funció paterna. La funció incorpora la responsabilitat i més coses.
Com quines?
Diríem el proveir al fill de coses que, com ara d'afectes, de la presència, el vincle, la protecció...
Anem a simplificar-ho molt. Tot això es pot fer a distància?
Es pot fer a distància, és a dir, però no es fa igual que estan present. És a dir, no pot ser igual. El problema, torno a dir, si això desperta sentiments de culpa o retrets, per exemple, o retrets si la dona està cada dia rondinant o queixant. Veus, la manera en què ho visqui la mare serà importantíssim. Si la mare està cada dia plorant, o si a cada cosa que passa...
L'absència
del pare. D'acord. I diu, ja està bé, jo aquí sola, i aquell parall en el mar... Clar, això pels fills marca alguna cosa.
D'acord. No? O sigui que gairebé... aquest és un triangle que s'ha d'equilibrar. Fills, mare, pare.
Sí.
O pare, mare, fills.
Sí, o sigui, és a dir, a veure, que la parella, en la mesura en què faci, diríem, una mica de pinya, o que tingui, diríem, un suport mutu, és molt important en la influència sobre els fills.
És a dir, que l'elecció o no de la paternitat i la maternitat també pot venir condicionada per la vida de cadascun dels membres de la parella. Una parella en la qual un dels membres o els dos doncs estiguin permanentment de viatge per feina o amb ocupacions diverses, segurament veuran més condicionada la seva funció davant dels fills que una parella que tingui una feina estable que més o menys pugui conciliar amb la vida familiar.
Clar. Això marca
diferències. Marca diferències d'entrada, ja, no?
D'entrada. I hi ha gent que diríem que, per exemple, no, que és una pregunta que moltes vegades haig d'introduir. Però això ja ho sabies? Perquè de vegades, no sé, si tu et cases amb un mariner...
Però si vols, encara estirar més el fil, aquella gent que diu, no, encara no tinc fills perquè la feina no em deixa...
Sí.
No és un mal argument, si un ho creu d'aquesta manera així fermament...
Pot ser-ho.
Pot ser-ho.
Diríem, les condicions i les maneres, per exemple, no, en què
bé, perquè és una frase que a vegades s'escolta, Ara estic en un moment en què la feina em requereix no sé què, quan les coses es tranquil·litzin, aleshores hi pensaré, o hi podré pensar, o alguna cosa d'aquestes.
Sí, sí. A veure, diríem que això està en el fonament d'un endarreriment de l'edat d'accés a la maternitat. I té que veure amb aquestes coses, que compatibilitzar la vida familiar amb la vida social i amb els aspectes laborals i econòmics és difícil, i les situacions no varien per a millor. Efectivament, però aquí tens, no?, aquest equilibri que cadascú resol a la seva manera, entra... això, arribar a la carrera professional en un determinat moment, o a tenir una tranquil·litat econòmica o unes perspectives, i hi ha gent que diu, bueno, per aquest camí no arribarem mai a ser pares, no? Dius, escolta'm, ja el tindrem...
Perquè no trobarem mai un moment.
Sí, on vivim dos, viurem tres, tu, i endavant. Que no és exactament una inconsciència, sinó, bueno, diríem, no posar tantes condicions ni esperar tantes garanties, veient que d'aquesta manera, o sigui, per exemple, prefereixo ser mare jove que tenir més garanties, on un altre diu, jo ni loca, no? Jo, o sigui, quan jo ja veig i que ja hagi passat i ja estigui més assentada, aleshores sí. Són, per això són eleccions molt, molt personals, i totes impliquen prioritzacions.
I l'acceptació, no?, de determinades circumstàncies.
De la situació d'una realitat, i les renúncies a algunes aspiracions. Perquè justament, si s'ha d'esperar que tot
estiguin,
exactament,
no s'arribarà mai,
el risc és elevat.
En qualsevol cas, per què els pares es poden sentir, dic, culpables, amb tots els matisos que vulguis ficar, a vegades de no bé, per què? Perquè no van prendre mides a l'hora de pensar en determinades circumstàncies, o perquè després la realitat us ha demostrat que potser calia haver-hi estat més, perquè els seus fills tenen un mal al cos de no haver viscut com han viscut altres nens amb els seus pares?
Poden haver-hi molts factors. La culpa és una, però de vegades és la frustració o la decepció, o es pensaven que no costaria tant el renunciar, i després resulta que sí, que costa, molt més del que es pensaven. Però diríem que això són situacions que han de ser abordades amb una certa plasticitat, no? Perquè s'ha de fer això, la compaginació dels diferents nivells, el qual implica això, aquestes renúncies. I les renúncies de vegades són a l'ideal, és a dir, un altre cop, no? És que jo hauria de dinar cada dia amb ells. No? Bueno, per què hauria de dinar cada dia? Si treballes a l'altra punta, si per arribar has de córrer i has de... És que el menjar del menjador no és prou bo. Bueno, no? I jo els hi faig, no?, un menjar més bo. Doncs aquí hi ha... O sigui, en comptes de... Pot haver-hi culpa o pot haver-hi dolor. El dolor de la renúncia i d'haver d'acceptar una realitat que implica, pues, això, que no li podrà fer el menjar.
Perquè quan nosaltres som petits i som criatures, de la mateixa manera que som esponja davant de moltes coses, ens adaptem molt bé a l'entorn familiar que vivim. Si el pare se'n va a treballar i el veiem una hora al dia, o si la mare se'n va a treballar i la veiem... Ens adaptem a això de petits, com ens podem adaptar a tantes altres coses?
Sí.
Sí.
La qüestió és a quins preus i de quines maneres es produeixen les adaptacions. Els infants necessiten paraules, que se'ls tingui en compte i que se'ls expliquin les coses, no? de per què hi és o per què no hi és, o com vindrà o quan serà. No és una cosa, no és fer un planning ni un PowerPoint sumament exhaust, però sí que ha de, diríem, poder simbolitzar, representar-se, explicar-se a l'infant, d'alguna manera, això que està passant. Ha de tenir paraules per poder això, representar-s'ho, simbolitzar-ho, el qual marcarà la forma en què ho visqui. És a dir, per exemple, això, pare poc present, però amb una mare que fa contenció, que està a prop, que posa paraules, que explica, que fa present el pare en les maneres en què diu les coses, i que, per exemple, anticipa l'arribada del pare, o fa... amb la qual, per exemple, es pot parlar i es poden fer coses malgrat que el pare no hi sigui, i està molt present malgrat no ser-hi. És a dir, que la manera en què això és, o sigui, no és només l'adaptació, que sí, sinó com es fa aquesta adaptació, amb quina ajuda i amb quines paraules que donin compte del que està passant. Perquè si no, l'infant posarà les seves explicacions, les seves paraules, i cosa que normalment està molt influenciada per fantasies i imagineries, que poden ser, diríem, distorsionadores a la realitat del moment que no té elements per comprendre aquesta realitat.
Si no hi ha els pares, hi haurà algú. Perquè, esclar, el nen o la nena no quedarà.
Efectivament.
Molt bé.
Sí.
Sí. És així.
És així.
Esclar, entre aquest algú, que pot ser algú de la família, que pot ser algú extern a qui la família li doni la confiança per estar amb els nens i nenes, es pot establir un vincle semblant al que pot tenir el nen i la nena amb els seus pares?
A veure, hi ha una delegació de la funció. Aleshores, en el sentit de que serà la persona que el cuidarà, la persona a qui l'hauran de demanar les coses, qui tindrà cura d'ells, sí. Però, clar, el tipus de vincle no és igual. No és igual. Hi ha aquesta característica que sí, però en el de més no. I poden tenir millor o pitjor relació, o amb unes característiques o unes altres. Això és un vincle que s'ha de construir. L'acceptació que hi hagi per part de l'infant de la separació o de la no presència dels pares també condiciona molt. Si un nano està molt atravessat i molt dolgut i no...
Perquè no té els pares.
Exactament. No? I està molt enfadat perquè no els té... Clar, aquesta vinculació amb la persona, diríem, que fa la substituta, diríem, bueno, ja comença amb el peu.
En la majoria de casos ens enfadem quan no hi ha els pares, no? Quan som petits.
A veure, no és un desig infantil.
No és un desig infantil que no hi sigui, ni que no.
Exacte.
Ens enfadem molt quan no els volem i no hi són.
Ja, sí, efectivament.
Ens enfadem molt, vaja.
Sí, hi ha nuig, la reacció és de nuig. Hi ha més emocions que poden, però de vegades el que apareix més en primer pla és l'enuig, és la protesta, és el reclam. Diríem, difícilment els infants tenen prou de pares, és a dir, sempre, per exemple, si són germans, la baralla és això, no?
A veure qui tothom, té més
qui té més i ningú té prou i tothom vol més, això també, veus, és funció
sempre doncs. Volem més pares, d'acord?
Sí,
i de la mateixa manera que hi haurà un moment en què els pares sempre voldran més fills i diran, home, tant que ens hem sacrificat i tant de tot, i ara mira, ja ho veus.
Home, però els pares hi ha un moment en què això s'inverteix i
s'inverteix, que voldrien més fills.
Sí, que els fills volen o surten molt més
i els pares els voldrien més presents
i voldrien fer més coses, sí. Això, l'adolescència, no? És paradigmàtic, no? Quan no volen anar al cinema amb els pares, no sé, amb 15 anys o amb 16, ni al cinema ni enlloc.
Tot torna.
Bueno, torna des de l'altre...
D'acord, no? Ho dic per si els pares també s'han d'acostumar que arribarà un moment.
A veure, és l'altre dia em deia una mare que la filla de 4 anys en un moment, parlant de la mort, no? Qui tal, i al final la mare s'atreveix a dir-li, no, però a veure, en una lògica, jo moriré primer. Diu, bueno, però em vindràs a buscar quan tal, i bueno, uns plantejaments així.
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí, no, si els nens petits, a veure, pensen en moltes coses i els impacten i necessiten parlar, cosa que de vegades espanta els adults. Aquesta senyora va ser un pas important que pogués acceptar i li pogués dir no. I la nena es va quedar molt més tranquil·la, sabent que bueno... que era així, ja no sé per què posar l'exemple.
Posem en aquest exemple quan fèiem referència als pares que necessiten fills en algun moment donat i que sí, han de tenir
això,
el cap.
Això.
Que tot aquest, no sé si dir, sacrifici, esforç, renúncies, etc, arribarà un moment en què ells les voldrien compensades pels fills i potser no es compensaran en el mateix grau o en aquell grau ideal que voldrien que fossin compensades, segurament.
Els fills decepcionen els pares. I viceversa. És així. Doncs el que era que aquesta senyora la nena deia, aleshores estarem un temps sense veure'ns, no? Perquè la distància que hi hauria entre la mort d'una i de l'altra. Clar, jo la mare la va impressionar, però després diu, bueno, clar, és que ara, clar, pensar en estar un temps sense veure-la o que sense... És com impensable, seria una cosa terrible. Diu, clar, igual quan tingui 20 anys no ho sé, està un temps sense veure, no? Tampoc serà exactament el mateix. I és això, o sigui, des del moment infantil és molt difícil situar-se en altres moments, en l'adolescència, o com serà el vincle després.
D'acord, i suposo que tampoc no és bo.
A veure,
perquè,
esclar, si
els pares acaben de tenir la criatura i han de començar a pensar en que allò que pot passar en l'adolescència, malament rai, no?
A veure, exacte, no, s'ha de viure el moment i, diguem, una expectativa d'un cert futur immediat, quan no treu que es pugui parlar, es pugui somiar, es pugui projectar.
Però està clar que quan som petits ens enfada molt que se'n vagin els pares, no tenir-los a prop.
Sí.
I si ens diuen encara, mira, tornarà, que són de viatge, però en una setmaneta tornarà a ser aquí. Llavors ens calmem una mica. Però si això triga molt...
No, però de vegades és qüestió d'hores. O per què la mare se'n va a comprar i jo no puc anar? Jo vull venir. I la lia, perquè vol anar i perquè tal. És a dir... va una mica entre la necessitat de voler més companyia, més presència, i voler que el món funcioni d'acord als propis desitjos. Que també...
Més companyia no vol dir més hores amb el nen o la nena?
Podria ser sinònim o podria no ser-ho. Podria ser que diríem que vulgui, desitgi que la mare, no sé, jugui més o que facin més coses juntes, que potser la mare està moltes hores però no està per ella o no està per ell, i que vulgui. I és veritat que els pares, no, s'han d'ocupar dels fills, però s'han d'ocupar de la casa, s'han d'ocupar de moltes més coses, i compaginar tot això implica un ordenament necessari. Quan més acceptat estigui per part dels pares l'ordenament aquest necessari, més facilitarà l'acceptació per part dels fills.
És que cavalcarem amb això en propers dies. Aquest ordenament vol dir que les coses han de venir més o menys organitzades en la vida familiar?
Que ha d'haver-hi lloc per diferents coses.
Per diferents coses.
És a dir, que el parc no serà cada vegada que el nen digui vull anar al parc, perquè si és el dia de taekwondo o és el dia de que la mare surt més tard o
I
que el
soparem
pare...
I entra... a l'hora que s'ha de sopar i anirem a dormir a l'hora que es va dormir i...
Sí, perquè és important que les coses tinguin horaris i perquè els horaris serveixen perquè les coses tinguin lloc.
T'ho pregunto per si un dels, no sé si dir, símptomes o una de les coses que desperten en els professionals allò que ell ha vist, que aquí els pares no estan prou a sobre, són determinades actituds dels nens o les nenes d'allò de, no sé si dir, de poc organitzades o bastant perdudes o alterades. Hi ha alguna forma, no sé si dir, que els pares puguin veure que el seu fill o la seva filla necessita més atenció?
Veure... Clar, això ja seria un pas
molt,
més avançat.
Molt, no, sí.
Ja seria una detecció més fina el dir que el que necessita és més atenció. Els pares normalment no tenen la idea que no atenen. Potser no és tant l'atendre o no atendre, sinó la qualitat d'aquesta atenció. Per exemple, si l'atenció respon molt a un model que tenen els propis pares, de vegades no s'ajusta a les necessitats de l'infant. És a dir, això que deien, traiem mitja hora de parc, i resulta que treure mitja hora de parc dona un poder estar molt més tranquils a casa, preparar el sopar...
Allò que ens deies la setmana passada,
sí.
Que no cal fer-ho tot cada dia en tot moment.
Exacte, que si no, crec que de vegades el problema ve quan és això, una espècie de despotisme il·lustrat, no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. És a dir, quan la cosa està molt de la banda dels pares, hi ha algo que desencaixa. De què és més atenció o menys atenció? Bueno, el nano manifesta en la seva insatisfacció, en les seves reaccions emotives, fa, diríem, palès el seu malestar. I això és l'indicador de que hi ha alguna cosa que no està. A veure, una cosa és això, passa una setmana o dues, però els pares també veuen, i és important, jo dic, de vegades tinc consultes de pares que es resolen en tres o quatre entrevistes, que els pares ja veuen algunes coses, no sé, ve la filla petita i... doncs treuen a la gran de l'habitació perquè dormin tots junts perquè no senti, i l'altra que perd tot el que havia aconseguit i va més perduda que mai. Bueno, amb algunes entrevistes que els pares puguin també, que ho diuen molt, bueno, és que nosaltres això que fem aquí no ho fem mai, està una hora asseguts parlant i pensant i què fem i on i per què i com, ostres, i fixa't això, i parlant i escoltant-nos, és que no ho fem mai. Clar, i això requereix moltes vegades un aturar-se a veure què s'està fent, per què i com està funcionant.
Doncs 10 i 46 minuts, hi ha d'haver ordre.
Hi ha d'haver ordre, sí. L'ordre ajuda a moltes coses. També ajuda al funcionament i ajuda a saber què es pot i què no, fins a on. Quan dona moltes pistes, i l'infant, que diríem que depèn tant i que té tan poc poder de decisió, és una tranquil·litat saber, no? Ja sap que just abans de sopar tindrà el seu quartet d'hora per mirar Peppa Pig o per mirar Violeta o per mirar el que vulgui mirar. El que vulgui mirar, tampoc.
Poc.
El que vulgui mirar, tampoc.
Però suposo que un ordre exercit en guà de seda.
D'una
forma molt subtil, d'una forma poc...
És que no cal que... Òbviament, no. Això és veritat, que diríem amb puny de ferro i guant de seda.
I guant de seda,
sí.
Però és a dir, d'una forma molt natural, d'una forma molt...
És que, curiosament, l'infant l'agraeix. L'infant l'agraeix quan el propi infant és capaç de dir, no, clar, és que ara hem de tornar, perquè és que si no després no em queda temps
Per fer allò que m'agrada.
Ja ho he incorporat. Quan més extern sigui, quan més de lluny li vingui l'infant, més difícil ho tindrà per veure-ho com una cosa, com una adquisició, diria.
No? El pare ideal no existeix, eh? I la mare ideal tampoc.
No, és el, no. Que, el que es tendeix a ser, però que no serà mai. No? Per això és ideal. Però, diríem, tampoc pot estar tan i tan lluny, perquè és que si no, enfonsa. Si no, enfonsa.
Doncs parlarem de l'ordre a partir de la setmana que ve. Com ficar ordre? Quan, i fins a quin punt l'ordre, així d'una forma molt... Anem interioritzant ordre i normes a la mesura que anem creixent des que som petits. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbens, número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment.